El de los pedidos, ya saben.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada missió. Ràdio Villarreal, la nostra...
Molt bon dia a les 12 i 4 minuts, avui estem a 2 d'octubre. I és un dia per a reflexionar, perquè el 2 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la No Violència, establert per les Nacions Unides el 2007 per honrar a Mahatma Gandhi. Aquesta data serveix per promoure una cultura de pau, tolerància i comprensió global. El sona allò de comprensió global? Reconeixen la no violència com una força poderosa per aconseguir el canvi i resoldre conflictes pacíficament. I ara hem escoltat la paraula del dia, perquè avui el Ministeri, la Conselleria d'Ocupació i el Ministeri de Treball ha fet públiques les dades d'ocupació. I jo crec que la paraula del dia va molt en esta línia. Anem a escoltar-la.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
Treball.
La paraula treball és un derivat postverbal de treballar i este verb provenia del llatí tripaliare. Però el significat que tenia en llatí, tripaliare, és molt diferent del que té treballar en valencià. Tripaliare significava torturar. Era un derivat de tripalium, un instrument de tortura format per tres pals, en què s'amarrava els esclaus per a assotar-los. La idea de patiment associada al treball és habitual en textos antics i, en gran part, és comprensible. La majoria de treballs requerien un considerable esforç físic i causaven, consegüentment, una gran fatiga. Com a ressalla d'aquell significat primitiu, encara perdura esta idea en algunes expressions formades amb la paraula treball, com ara amb penes i treballs, en què els dos substantius, penes i treballs, s'encavallen per a reforçar-se mútuament amb el significat de moltes dificultats. Les mules ascendiren amb penes i treballs, mig espantades per les formes fantasmagòriques de les retorçudes soques de les oliveres, escriu Josep Palomero en el tatuatge dels apàtrides. En algunes llengües, de fet, s'ha mantingut el sentit que tenia originàriament la paraula treball. En italià, per exemple, es distingeix entre treballare, que significa turmentar, afligir, i lavorare, que vol dir treballar, fer faena. En anglès, la paraula travel, presa del francès antic, prové també del mateix ètim. Actualment s'usa amb el significat de viatge o de viatjar, però en l'edat mitjana, viatjar era una activitat plena de riscos i dificultats. El significat dels vocables va canviant al llarg del temps en funció de circumstàncies molt diverses. I, en l'actualitat, el treball, entès com la realització d'una activitat productiva remunerada, s'ha convertit en una aspiració desitjada intensament per moltes persones.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I com tenim el treball així a la Comunitat Valenciana? Bueno, doncs diuen que el mercat laboral es recupera al setembre amb vora 3.000 afiliats més i 2.700 parats menys. El sector educatiu i la construcció dinamitzen l'ocupació i retallen la xifra d'aturats, que se situa en 294.000 amb 15 després de la campanya d'estiu. I si venim així a casa nostra, l'atur a Castelló es manté al tancament del setembre respecte a fa un mes, amb 31.991 persones en situació d'atur. 4 més que les 31.987 del mes d'agost. Malgrat aquest estancament, el balanç interanual continua sent positiu, ja que hi havien 2.877 persones menys a l'atur que fa un any, és a dir, un 8,3% menys. I per sexes, a la província de Castelló hi ha 12.261 homes i 19.730 dones en situació de desocupació, de les quals 1.233 són homes i 1.062 dones són menors de 25 anys. Pel que fa a les dades per sector, doncs l'atur augmenta en agricultura, de 9 persones més, i en persones sense feina anterior, 157 més. Però baixa en indústria, 80 persones menys, en construcció, 10 menys, i en serveis, 82 menys. Aquestes són les dades que tenim de el mes de setembre. Dani Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Quins successos tenim?
La Guàrdia Civil inspecciona prop de 3 tones de material pirotècnic a Castelló este estiu. La intervenció d'armes i explosius de la Comandància i la Guàrdia Civil de Castelló, junt amb les unitats territorials de Borriana i Vinaròs, ha dut a terme un ampli operatiu de control de material pirotècnic durant els grans esdeveniments celebrats este estiu a la província. La Guàrdia Civil i la policia local d'Onda detenen un home per diversos fets delictius. Agents de la Guàrdia Civil pertanyents a l'equip Roca de Borriana i de la policia local d'Onda van detindre en la nit del 30 de setembre un individu acusat de protagonitzar diversos robatoris i furts en diferents carrers de la localitat. I per acabar, la Guàrdia Civil investiga a Castelló un conductor sense permís que denuncia falsament el robatori del seu vehicle. Efectius pertanyents al subsector de trànsit de la capital de la província han investigat a un conductor com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat viària.
Per així anem a rebre el primer convidat, en este cas és Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 4 i 5 d'octubre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 4 i 5 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. T'esperem. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
En la força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am.
Aquí tenim a la ràdio, bueno, i imagineu, imagine que ja sabem, aquí tenim la musiqueta, la companya Alicia Santos, bon dia.
Bon dia a tots.
Ella és la directora de la clínica del Doctor Rojo, que per cert, per la gent que no ho sàpia, carrer
Pérez Bayer 1 Bajo.
En Vila-real. Els Castelló. Tractaments que se fan a la clínica del Doctor Rojo són tractaments que quasi sempre ens ha tocat buscar-los en les grans capitals, i quan parle de grans capitals estem parlant de València, perquè sí, que en la clínica del Doctor Rojo se fan tractaments metges.
Sí, claro.
Tractaments que busquen que passen els anys però que la salut no se deteriore. Això és molt important.
Exactamente.
Que inclús remitisquen les malalties cròniques. Parle per experiència pròpia. Alicia, saps de què anem a parlar avui?
Sorprèndeme.
Dels tatuatges.
Ah, muy bien.
Perquè avui està tot el món tatuat. És a dir, és allò que... Jo recordo que quan jo era menuda, aquells que estaven tatuatges eren aquells que se n'havien anat al tercio, se diu, no? Eren els... com se diuen? Els que anaven a la mili fent la mili en... ai, no m'hi serà. Que eren... en la legió. Y amor de madre y
bueno,
tal.
Bueno, los de la legión o los que habían pasado por la cárcel.
Por ejemplo, ¿no?
O los marinos.
Sí, sí, eran como...
También. Mira, eran... aquel tema de Concha Piquer, tatuaje, ¿no?
Ah, vaya, vaya, era este tipo de lleno que tenía esa besant, ¿no? Más rebelde, más malota, ¿no? Diguem. Uh-huh. Bueno, pues eso cambia y arriba un momento en el que todos los que se tatúen son los guays.
Sí, sí, vale. Sí, sí, ahora no hay distinción de entre gente marginal o gente corriente. Sí, vale. Sí, los tatuajes han generalizado.
Y entrem en el que hoy està quasi tot el món tatuat. I clar, el tatuatge és per a sempre, no?
Sí, siempre y cuando la persona lo desee, porque hay formas de eliminarlos. Existen láseres específicos para podernos deshacer de esos tatuajes en los que hemos puesto el nombre de una persona a la que ya no queremos recordar. Entonces, sí, sí, disponemos de láseres para eliminarlos.
Ahí es cuando viene la que no queremos ver ni en pintura y te la estás viendo ahí tatuada a fuego para siempre, ¿no?
Para siempre, para siempre. Casi para siempre.
¿Y esos tatuajes es pueden llevar?
Sí.
Teniu la tecnologia en la clínica per a poder
eliminar-los.
Uh-huh. I queden restos?
A ver, quedan restos. ¿Te refieres a nivel, o sea, visuales? Sí. No. O sea, se elimina y se elimina. Hay quien necesita... lo que llamamos los tatuajes amateur son más difíciles de eliminar que los tatuajes profesionales, dependiendo del tema de los colores, porque hay los colores negros y azules necesitan un láser específico, pero para los colores ya rojos hace falta otro láser diferente. Se eliminan.
Pero qué dices, visualmente
visualmente sí, pero los efectos de los tatuajes en el organismo, eso es tema que hay que tratar de otra forma.
Ahí es donde yo quiero puntualizar algo que yo creo que hay mucha gente que le preocupa. Cuando alguien sufre, tienen que hacerle un tratamiento de radioterapia, uh-huh. Se le tatúa.
Sí, sí, se tatúa para que el equipo tenga unas referencias anatómicas y entonces que sea milimétrico, porque tienen que tatuar el tumor en una zona concreta. Entonces, para que no haya variaciones según si el paciente ese día se coloca más a la derecha, más a la izquierda o le duele la ciática y está torcido, para que el equipo tenga exactamente unas referencias anatómicas claras para saber dónde tiene que radiar independientemente de la postura del paciente.
Si se ha demonizado el tatuaje, ¿cómo tú vas a un centro sanitario y te hacen un tatuaje? Que yo parece que no case mucho, ¿no?
Vale. Bueno, hablamos de tatuaje, pero hemos de hablar también de micropigmentación.
¡Hala!
Porque mucha gente no se tatúa, pero ¿cuántas y cuántos personas tenemos con las cejas retocadas,
sí,
con la línea del ojito también, lo que es la rayita del ojo tatuada, los labios perfilados, todo eso son también tintas que se introducen?
Ojo, porque también en las cirugías de mama, también...
Sí, sí, sobre todo cuando hay una mastectomía muy radical, que hay que eliminar toda la mama, luego se tatúa el pezón, la areola, se tatúan para que tenga un aspecto más natural.
Vale, ¿y dónde están el esto sí, aquello no?
Vale. Teóricamente, hace ya 3 o 4 años, Europa, o sea, porque ahora todo el tema sanitario está muy unificado, ¿no? Sí que lanzó una alerta importante acerca de la toxicidad de las sustancias que se utilizan en tatuajes. En España aún hemos sido un poquito más restrictivos y hemos sacado una normativa aún más estricta. Esta normativa se traduce en que hoy en día, en España, solo están permitidos, y no todas las marcas, ni los tatuajes negros, las tintas negras. Toda tinta que no sea de color negra hoy en día no está legalizada, no está aceptada por la EMS, por la Asociación Española del Medicamento. Perdón, la Agencia Española del Medicamento. O sea, partiendo ya de esa base, no creo que haya ningún tatuador ni ningún micropigmentador que esté cumpliendo la legislación. Porque tintas rojas, no hay autorizadas. Tintas azules, no están autorizadas. Solo las azules. Negras.
Porque he visto muchísimas azules.
Pero las azules son porque muchos pigmentos negros con el tiempo se van degradando y se quedan azuladas.
O sea, pero que todo lo que sea, que no sea
tinte
negro...
Que no sea de color negro, hoy en día en España no es legal.
Vale. ¿Y el negro?
Y el negro, no todos los negros. O sea, sí que, para quien tenga interés, la EMS sí que tiene un listado en el que tú puedes consultar cuáles son los pigmentos que están autorizados hoy en día en España, teniendo en cuenta que además esa autorización la tiene que solicitar los fabricantes para cada lote. Porque a lo mejor una misma marca, si no es del lote específico, que ha pasado todos los estudios de sanidad y han certificado que es inocua, no están permitidos. Así de fuerte es. ¿Y esto, todo esto por qué? Bueno, pues porque estamos en una sociedad en la que estamos intentando ser muy, muy healthy, muy saludables, muy comida orgánica, muy grounding, esto de ir descalzos por la calle y pisar el suelo en la naturaleza, pero vemos a muchos de estos influencers que preconizan este bien vivir que van tatuados, lo cual es un contrasentido, porque los tatuajes contienen, aparte del pigmento, muchas veces estos pigmentos, ahora ya cada vez menos, pero los tatuajes de hace 10, hace 20 años, todos procedían de sustancias con alto contenido en metales, que son los que les daban el pigmento. Entonces,
por eso hablabas de que visualmente lo eliminamos.
Claro, visualmente lo eliminamos, pero claro, hay que ver, porque fijaos, para eliminar un tatuaje, no es que el láser sea milagroso y lo borre o lo absorba. No, no, no. El tatuaje, para eliminarlo, lo que hacemos es esa molécula de tinta, romperla, disgregarla en tamaño mucho más pequeño para que el sistema inmunitario sea el que retire esas moléculas, esos trozos de pigmento, los elimine, porque es una cosa ajena al organismo. Luego el cuerpo lo considera que es un enemigo. Entonces, lo elimina el sistema inmunitario, por eso no puedes tampoco de golpe, cuando tienes grandes extensiones de tatuaje a una persona, pues borrarle todo el brazo. Tienes que trabajar con zonas concretas, tenemos unos algoritmos para saber cuánto podemos, aparte los equipos por el número de disparos, por la radiación, o sea, por el número de pulsos y tal, lo sabemos, ¿no? Pero sí hay que ser muy cauto, porque no podemos sobrecargar ese sistema inmunitario. Porque de entrada, perdón, De entrada, sí que se sabe que todos estos tatuajes que en teoría se tenían que haber prohibido ya hace varios años, pero ya sabéis que luego la presión hace que siempre esto se alargue un poquito, pues todos esos tatuajes está probado que, aparte del contenido en esos metales tóxicos que el cuerpo va acumulando en la grasa, o sea que sí que los tenemos ahí almacenados causándonos daño, son disruptores endocrinos. Esto que hablamos siempre, imitadores de nuestras hormonas. Son afectan directamente al sistema inmune. Se almacenan muchos en hígado y en riñón. Y hay algunos que directamente está demostrado que tienen relación directa con ciertos tipos de cánceres.
Es que,
o sea, pero directa. O sea, no puede causar. O sea, porque hay niveles, ¿no? Cuando se hace la clasificación de tóxicos, puede ocasionar en... Puede... No, no. El nivel máximo es causa directa de cáncer. Entonces, así estamos con ese tema. Luego os puedo decir... Miro chuleta, porque no me lo sé todo de memoria. Que bueno, que en general eso, los que son negros, pues están disponibles siempre y cuando sean esas marcas y esos lotes que están regulados. Azules y verdes se permitieron hasta 2023, pero en la Unión Europea ya con este proyecto del tema de análisis de tatuajes fue un grupo que se llamó REACH, ¿vale? No están permitidos ya en la Unión Europea ni azules ni verdes, porque contienen ftalacianinas, que son unas sustancias directamente cancerígenas. Rojos, amarillos y naranjas normalmente son derivados azoicos, y esto es lo que hacen es que liberan aminas, que alguna vez hemos hablado, pero aminas aromáticas, que también están directamente relacionadas a su acumulación con una toxicidad muy fuerte que puede generar cánceres. Y bueno, en España hoy en día Ya os digo, solo están autorizadas ciertas tintas negras.
Uh-huh. Yo es que he vivido un momento que he pensado que habrá gente que estará pensando en eliminar eso. Se puede eliminar y se puede eliminar también la toxicidad del cuerpo porque el sistema inmunológico lo arrastra.
Vale,
¿no?
El sistema inmune va a eliminar esa tinta. Lo que pasa es que sí que es cierto que todos esos metales que hemos ido acumulando no se van a eliminar, porque si tuviéramos la capacidad de eliminarlos ya los habríamos eliminado. Entonces todos esos que están ahí bien agarraditos en algún órgano, esos habría que hacer un tratamiento de quelación, de eliminación de metales, pero es específico según el tipo de metal. No utilizamos las mismas sustancias para eliminar un mercurio que el plomo, que el arsénico uh-huh. o que el cadmio. Son productos distintos, tratamientos diferentes. Y hay que tener en cuenta eso, que toda esta gente que está muy tatuada pues tiene muchos problemas de detoxificación hepática, porque el cuerpo lo intenta, ¿eh? O sea, el cuerpo tiene sus mecanismos de defensa para intentar eliminar tóxicos, pero claro, cuando hay una sobrecarga y cuando hay un exceso, pues tampoco da tanto de sí. Entonces eso sí que va... ¿Os recordáis? La semana pasada hablábamos del Alzheimer y una de las cosas que no sé si al final comentamos o no fue eso, la relación que hay también entre Alzheimer y depósitos, o sea, y exceso de mercurio, ¿no? Por eso recomendábamos no tomar pescado graso grande. Por eso en España y en la Unión Europea teóricamente ya tendrían que haber prohibido, pero lo han... prohibido solo para menores de 14 años y lo han alargado unos años más, pero creo que les quedan 2 años de vida a las antiguos empastes estos metálicos de amalgama. Bueno, pues esos metales de amalgama lo que contienen es mercurio, uh-huh. que es una de las cosas más tóxicas, hasta el punto de que hacen ya, no sé, 20, 30 años que se dejaron de fabricar los famosos termómetros de mercurio sí. que hemos, los que somos mayores, hemos tenido todos en casa, y cuando se ha roto nos lo hemos pasado pipa jugando y toqueteando el mercurio. Pues bueno, hoy, fijaos si se considera que es tóxico, que bueno, antes de la albuzalógena y después, tuvimos una temporada, unos años en los que teníamos todos las, antes de la LED, ¿no? Sí. Teníamos las luces estas de bajo consumo.
Sí, sí.
Vale, pues estas en países del norte de Europa, que suelen ser bastante pioneros en el tema de tratamiento de tóxicos, ¿no? De medicina ambiental, cuando se rompía una bombilla de bajo consumo, tenías que cerrar esa habitación, sí. llamar a los bomberos, y que vinieran y ellos retiraran esa hicieran, absorbieran bien, eliminaran todo los gases de la habitación, porque por inhalación es muy tóxico también el mercurio, los gases que emite.
Bueno, pues dicho esto, pausa de publicidad.
Muy bien.
Y abordamos otro tema.
¿Te agrada patinar? Al Club Patí Vila-real tenim activitats. Classes per a xiquets i adults, classes d'iniciació a l'hoquei línia, patinatge en famílies diumenges, cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous de 5:30 a 6:30. Tu porta els patins i nosaltres la resta. Club Patí Vila-real. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila Real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Neurovila. El centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Vila-real i tu en formes part. Ajuntament de Vila-real.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Curs de tecnificació del Vila-real, per a futbolistes que somien portar el seu joc al següent nivell. Des de categoria prebenjamí fins a juvenil. Millora les teues habilitats de la mà d'entrenadors de la cantera grogueta. Diumenges per la vesprada en la ciutat esportiva Pamesa. Més info en campusitorneos.villarrealcf.es.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que
miren, i tinc ací en Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada Ximo Llopis. Ell és diputat provincial i alcalde de la Llosa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Diputat de... Clar, en este cas, com a mi m'interessava molt parlar del tema del tan controvertit basurazo, no?, o taxa de basures, pues bueno, jo en este cas el tenia vostè com a diputat de residuos, però a més vostè porta més àrees, no?
Sí, bueno, a part porta l'àrea també de recursos humans, també porta el regim interior i també patrimoni, sí, són 4 àrees les que porten Diputació.
Pues el meu company Jan i jo li farem preguntes perquè, clar, entonces ens dona molt de joc per a preguntar-li sobre més coses.
Molt bé, pues lo que vostès diguen.
La nova tassa de basures que entra en vigor el 10 d'abril del 2025, entra ja en vigor, és un impost municipal, en principi.
Bueno, ho anem a explicar. Vale? Vale. Això realment és un impost que ens obliguen els municipis a que tinguem que ficar, perquè realment això és el tassazo de Sánchez. Això és el president de govern, Pedro Sánchez, se inventa aquesta manera de que tinguem que recaudar, diguem, els municipis, perquè això és una norma que ve europea, sí, que realment recomanen, en cas, a l'estat espanyol, que d'alguna manera fiquen les medides per el tema reciclatge, i claro, som l'únic país, no? En este cas Espanya, el que al final pues, des de l'Estat es ocorre aquesta idea de que tots els ajuntaments de tota Espanya pues, tinguin que passar una tassa per a que els veïns de cada poble tinguin que pagar el 100% de lo que és la replegada de residus, no? Entonces, claro, això ha fet que hagin tingut que modificar tots els ajuntaments les nostres tasses de replegar de la basura, i clar, i l'augment és del doble i del triple. Les famílies van a tindre que pagar, i quan més xicotet és el poble, més encara, pues estem parlant d'unes tasses de 150 a 200 euros a l'any per el tema de replegar el tema de les basures. No? Això és una barbaritat. No complís ningú ningún país que està dins de la Unió Europea do més que Espanya, i bueno, la veritat que al final va afectar moltíssim a lo que són els bolsillos de tots els ciutadans. I després també ens priva, en este cas, a les mancomunitats, als ajuntaments, de com ho estàvem fent. No? N'hi ha ajuntament que realment pues, esta tassa realment no la tenia, perquè per el tema de que cobrava l'IBI i d'ahir pagava el servici de la basura, i obliga també a tots aquests ajuntaments a tindre que ficar esta tassa i cobrar als veïns el 100%. No? Tampoc deixa d'alguna manera que l'ajuntament puga decidir la manera de poder cobrar el donar estos serveis. No? La veritat que és un tassazo que va fer molt de mal pràcticament a tota Espanya. A nosaltres ens afecta a nivell de la província de Castelló i que al final, com sempre, pues, ho van a sofrir pues, lo que són tots els veïns, de, en aquest cas, de la província de Castelló, perquè van a tindre un augment, conforme he dit, dos o tres vegades més de lo que estàvem pagant.
Dani, jo és que m'han sorgit diverses preguntes escoltant-lo, però si vols, Dani, tu...
Sí, jo li volia preguntar, perquè coneixem que municipis de la província com Eslida, Alfondeguilla i Suera han patit inundacions importants que han afectat a infraestructures i veïns. Quines actuacions planifica la Diputació per a reduir el risc d'inundacions en un futur a la província?
Bueno, i realment la competència la té més la Confederació. Al final, bueno, jo a part com a alcalde puc dir que jo tinc el barranc de Talavera i realment no sé els escrits que porten viatge a la Confederació en el tema de lo que són la neteja dels barrancs. Realment pues, la Confederació tindria que fer aquest treball que té que fer és de neteja, d'adequar els barrancs per a poder evitar tot el tema d'inundacions. Des de la província de Castelló, pues, claro, sempre que n'hi ha qualsevol inundació estem ajudant, però clar, això no és suficient. Primer tenim que intentar que des de l'Estat se facin pues, bueno, totes les mesures que se tenen que fer, que en tenim moltíssimes, i sobretot en tot el litoral, des de Vinaròs hasta Almenara. Pràcticament, al final, totes aquestes fortes plogudes ho pateixen els pobles d'interior, però al final tot això afecta la part de baix de la província de Castelló. I clar, si no se fan, no se neteja, tampoc se fan infraestructures per a evitar quan venen aquestes plogudes tan fortes que puguen tindre aquestes inundacions o aquestes barbaritats, pues al final evitar que estem indefensos, no? Tenen que ficar diners perquè d'alguna manera tot això se puga d'alguna manera arreglar i evitar que n'hi hagi inundacions com estan passant, no? Que cada vegada pues, per el tema de les danes i per el tema de tots els temporals que tenim, cada vegada pues, bueno, ho anem patint més.
Clar, el que passa és que a mi ara me'n naixen encara més i tindríem que anar per ordre, perquè clar, sí que hi havia unes actuacions programades per evitar totes aquestes coses. El que passa és que el pressupost està prorrogat, el pressupost de l'Estat. I com mos... Clar, és que mos afecta... A veure, diputada, és que no puc evitar-lo, és dir, per lo que ha preguntat el meu company... jo sé que hi ha unes actuacions que s'han de fer, però tenim el pressupost prorrogat, no?
Sí, de veritat que ahir dia...
És que tenim els vasos.
Ahir dia 30, no? Tindria que haver presentat el president del govern el pressupost d'aquest any, una vegada més, no el presenta, estem aixina ja des de l'any 23, i claro, i això fa que al final no tinguem inversions en la província de Castelló. No hi ha pressupost, no pot tindre inversió, no poden tindre millores. Tot això també ho patís la Diputació, ho patís la Generalitat, ho patim els ajuntaments, perquè també és ajuntament, arreglo els veïns que cada vegada anem tenint els ajuntaments i arreglo tota la recaudació que se fa de tots els impostos que paguen els nostres veïns, d'ahí tenim unes aportacions. I aquestes aportacions no augmenten. Les tenim congelades des de l'any 23 i, claro, pràcticament ens pues, deuen alrededor de 2-6 milions a lo que és a la província de Castelló. És que, claro, no n'hi ha... al final, podem dir d'esta manera, no? L'Estat, que és el que ha de donar exemple, no? A les demés administracions, és el primer que no està fent les coses correctes, no? No podem estar en un Estat que no aprove pressupostos, perquè tot això ens condiciona a tot el que estem parlant, no? Ens condiciona a aquestes obres que se puguen fer a nivell de millorar infraestructures per el tema d'inundacions i ens afecta també a nivell dels ajuntaments, que també percibim molt menys diners a l'hora de poder també fer millores en els nostres municipis, no? D'ahir que, bueno, que és molt important que s'aproven els pressupostos i que d'alguna manera mos paguen tot allò que jo he de reivindicar-ho, com a alcalde, tot el que mos deuen als nostres municipis.
Dani, si tens alguna pregunta, és que jo tinc una bateria d'estes que me venen.
Jo també li volia preguntar per un altre problema que pot tindre la gent que viu a la província de Castelló, i és respecte a l'habitatge. Segons l'últim informe de l'IME, de Mercats Laborals, elaborat per TINSA, el preu mitjà se situa ja en 1.272 euros per metre quadrat, el que suposa un increment del 9,3% en l'últim any i el 5,2% en l'últim trimestre. Què ajudes plantegeu des de la Diputació per ajudar a les famílies i a joves que també volen independitzar-se?
Pues ahí sí que es de ver es que per part de la Generalitat, pues bueno, tot el que s'ha ficat el Plan Vive, totes les vivendes que realment estem parlant de hasta 10.000 vivendes que se vol fer per part de la Generalitat, és més una competència, en este cas, de la Generalitat que puga ser de la Diputació. Ja som molts pobles que realment han demanat este pla i bueno, ja estan pues, ara pràcticament més de 1.000 vivendes, ja tots els projectes estan en marxa i, bueno, i això és un poquet pues, l'ajuda que se pot donar a nivell, en este cas, de la Generalitat. Tindria que fer lo mateix en este cas l'Estat, que no ho fa, no? Estem donant pràcticament en unes competències que té que agarrar-les la Generalitat o, en este cas, mirar-ho a la Diputació també que poden fer quan realment té que ser l'Estat, no? S'estan donant ajudes també a la gent jove per part de la Generalitat en la compra de les vivendes, però, claro, des de l'Estat el que hem parlat antes, si no n'hi ha pressupost, continuem igual que en l'any 23 i així no avancem res, no? Per tant, pues, bueno, sí que en este cas, des del president Mazón sí que s'està fent pues, bueno, tota aquesta ajuda que se pot, sobretot, a la gent més jove en el tema de la vivenda.
I respecte a l'ocupació il·legal, l'Estat també vos ajuda o sou des de la Generalitat és que plantegeu solucions?
També el mateix. Ara el tema, en este cas, el tema de l'ocupació, pues, també se van a ficar medides d'ajuda, en este cas, sobretot ajuda jurídica, per a tota la gent que lamentablement patís aquestes coses i, bueno, i veiem que des de l'Estat no se fa res, no? La veritat que és prou lamentable que tinguem una vivenda, no? Que s'ocupe ixa vivenda i veure realment que no pot fer res, no? I jo realment, per un tema de que conec prou el tema, un dia se fica dins de ta casa i quan no vagis en 24 hores a fer una denúncia, ja no n'hi ha manera de treure'l, no? D'ahí que també, pues, en este cas, van a donar ajudes, sobretot per la part jurídica, per a que també informar a la gent, sobretot, no? Perquè sap que té 24 hores pràcticament per a poder fer les denúncies i fer les gestions. I a la vegada també ajudar-los econòmicament en tot el cost que pot suportar la part jurídica per a que al final puguen, pues, d'alguna manera, dir-ho d'esta manera, tirar aixes persones dins d'una vivenda que siga pròpia.
Sí, sí. Jo és que m'he quedat en lo de la part jurídica, en l'ajuda de la part jurídica de les vivendes per l'ocupació il·legal. S'estava treballant en allò de poder accedir a no donar-los o no pagar llum, aigua. En aquesta línia s'està treballant però quan ocupen una vivenda, si el propietari pot arribar a dir no pague més factures?
Jo ja no parlo més a nivell de Diputació, sí que ja parlo a nivell
de Generalitat.
A nivell Generalitat, vale? Ahí s'està mirant, vale? Mirant, però la veritat és que quan hi ha una ocupació il·legal, ja dic que sobretot n'hi ha que informar bé a la ciutadania en el sentit de que dir-los que ha de ser ràpidament el que ha d'anar a fer una denúncia a la Policia Nacional o Guàrdia Civil, el més pròxim que tinguin, per a que després realment tot el tràmit que se té que fer per a poder fer que la desocupen. Això sí que és lo primordial. Vale? Després ja ve tot el tema de lo que ocorrís. Quan hi ha una ocupació il·legal, però, clar, ja saps que potser t'enxufen la llum il·legalment o te connecten l'aigua il·legalment i després de poder fer ja aquest procés i també poder ajudar. Però el més important, com m'he dit, és que se faci la denúncia ràpidament.
I en quant a la tassa del FEM, que se m'ha quedat preguntant, perquè clar, jo així tinc, d'alguna manera tinc a vostè, que a més és alcalde d'una població, perquè clar, en quant al veí li tens que dir que com a mitja tindrà que pagar El promig està a 92 euros, eh? El promig. Què li diuen els seus veïns?
Per això no ho entén ningú. Si estem intentant fer polítiques de reciclatge per a que la gent cada vegada recicle més, si tu al veí, en més d'agarrar i congelar-hi la tassa que estan pagant, li l'augmentes el doble o li l'augmentes el triple, claro, al final el veí és que no va fer cas. I el que se tenen que muntar, tenen que intentar que està funcionant i cada vegada se va reciclant més en els municipis, però tenen que bonificar d'alguna manera o buscar la manera de bonificar els veïns que reciclen i que fan bé les coses, no castigar-los, perquè al final això és un castig a la butxaca dels veïns, no? De tindre que pagar, jo en el municipi mateix, de tindre que pagar 60 euros, van a tindre que pagar 112 euros. Pràcticament és el doble. I així, i jo podria dir que com a diputat de residus, n'hi ha pobles que ne pagaran 150 i n'hi ha pobles que ne pagaran 180. Això realment és una barbaritat que la gent no entén. La gent no entén que per lo mateix que ara li estàs fent pagar, diguem, 40, que ara després li tingués que fer pagar 150. No ho entén i cabreja, al final això cabreja la gent i el que fa pues, que la gent pues, cada vegada pues, en més reciclar tinga menys ganes de fer reciclatge.
Algo que jo no sé si és verídic o és un bulo, l'obligatorietat de que els ajuntaments siguen menors de 5.000 habitants no estan obligats?
No, estan obligats tots.
Tots.
Des de l'ajuntament més xicotet que n'hi ha hasta el de més habitants. Tots, hasta Madrid, tots, exactament.
El càlcul, cada població se calcula el cost en funció del residu que genera?
Sí, bueno, nosaltres de Diputació, la veritat que ahí estem ajudant, en este cas sí que estem ajudant a tots els pobles, en este cas de menys de 10.000 habitants, en el tema de que hem aconseguit anar parlant amb els alcaldes i agrupar-los, els municipis, i inclús la Diputació s'ha fet l'estudi econòmic de lo que es costaria i a la vegada també farem la licitació. Des de la Diputació per ajudar-los.
Sí, per a posar en context a la gent, perquè a tot això els diuen vostè té que pagar, o sigui, el seu municipi té que pagar en 2025 tal fecha, això, i els ajuntaments no tenen infraestructures, els que són més menuts, per a portar a cap el que vostè està dient.
Claro, per això ho estem fent des de Diputació. De Diputació per això estem agrupant, per això estem hem fet ja moltíssimes reunions, hem contactat empreses que s'han fet l'estudi a cada municipi que també s'ha triat la manera de fer-la replegar, perquè n'hi ha que llegit porta a porta, n'hi ha que contenedor intel·ligent, i en aquest estudi ja sap cada ajuntament el que li va costar aquest servei. I així a ell, arreglo aquest cost, pues entonces el que ha fet és aprovar una tassa per després poder cobrar-ho els veïns. Per tant, pues, bueno, estem ahí treballant i ajudant moltíssim, sobretot als ajuntaments més menuts d'ací de la província de Castelló.
Claro, però la iniciativa sorgís des de dins de la Diputació.
De Diputació, sí.
No tenen, no els envien...
No, de l'Estat res. De l'Estat no n'hi ha ajudat res. L'Estat ha fet una llei. Eixa llei se va aprovar i a partir d'eixa llei te van dir, pues, en 3 anys això se té que aplicar. S'envia als ajuntaments i els ajuntaments estem obligats a cobrar al 100% als veïns el que siga el servici. Ajuda? Ninguna.
Clar, i ara clar. És el alcalde de cada municipi el que té que sostindre el marrón i, clar, un municipi com Vila-real, per exemple, amb 51.000 habitants, evidentment, té més infraestructura. Però si negarem un com de les Alcries, ha tingut que mirar i s'han estat mirant uns altres, no?, dient com ho fem?
Sí, per ahí l'ajuda que estem fent des de la Diputació de Castelló d'ajudar a tots aquests pobles. La veritat és que, claro, això té bé i ja realment ja te diu el secretari o la secretària de cada ajuntament de que ho tens que aplicar. No n'hi ha manera de que te pugues escapar. I això ho tens que tindre aprovat de cara a lo que és en abril de 2025. Tots els ajuntaments, hem tingut que fer reunions per explicar-ho a tots els ajuntaments, inclús els secretaris. Els secretaris de la Diputació també han de fer reunions per explicar-ho als secretaris de tota la província. Claro, s'ha fet tot el tema que diguen que és burocràtic pel tema d'aprovar ordenances i tasses fiscals i tot. Però, claro, però ara ve l'altra part. I l'altra part és tot això com se va fer este canvi a nivell de la província, perquè anem a tindre que canviar també contenedors, perquè després la llei també te diu que tens que bonificar. Entonces, de ahí que me está mirando a ver quins sistemes puguen ser millors para que después quan els veïns realment pues facen bé el tirar la basura, el reciclatge, també pues tens que bonificarlos. Entonces, en teu canal a veure modelos para poder ficarlos en la província, en conforme dic, pues el porta a porta o esos contenedors intel·ligents. I tota aquesta faena, claro, com ho fa un ajuntament xicotet? No té mitjos. Pues al final, des de la Diputació de Castelló, hem fet gratuïtament l'estudi a cada municipi de com implantar esta nova recollida i a la vegada el que es costaria perquè també ho poguessin fer, ficar en les tasses, municipal, no? I ara, bueno, pues ara pràcticament en el que ens queda d'any ja traurem tres licitacions grans, que en este cas serà la licitació d'esports, que estem parlant de 28 municipis, traiem 25 municipis també de l'Alt Palància, traiem també els 6 municipis del Millars i estem ara ja treballant també en els 7 municipis, en este cas de la Plana Baixa, estem treballant també en lo que és l'Ajuntament de Segorb, la zona centro que també contempla Valldalba, Sant Juan de Moró, la Pobla Tornesa, Villafamés, i després els pobles que ens queden també de lo que és la part nord, pues ahí que tenim la Xana, tenim Xert, tenim Sant Jordi, Sant Rafael del Riu, que tenim ahí tota la zona. Estem pràcticament, la Diputació de Castelló antes feia l'encomanada de gestió només a 26 pobles i ara anem a passar a fer l'encomanada de gestió a 88 pobles de la província de Castelló, no? que com vos dia, pues estem fent tot aquest treball, que això és un treball que portem ja des de 2 anys i, bueno, i que pràcticament ara no res veurà la llum, perquè pràcticament ja se licitarà la majoria de pobles.
Clar, el moment en què la Diputació, vostè, agarra el càrrec, es veu en tota aquesta situació que té que donar-li forma, perquè a més dos municipis no tenen ni infraestructura a nivell humà i tampoc econòmic.
No
en tenen. Després també hi ha allò de que cada municipi decidís, cada municipi, cada alcalde decidís com bonifica i com ho aplica.
Sí, sí, nosaltres la Diputació s'ha fet gratuït un plan local de residus a cada municipi, estem parlant dels municipis en este cas de menys de 5.000, i claro, i en aquest plan de residus que cada ajuntament té que aprovar, cada ajuntament ha decidit el sistema que vol de arreplegar. Sí que tinc que dir que el tema del porta a porta, pràcticament només n'hi ha 4 pobles que ho han demanat per el cost, perquè el porta a porta suposava poblacions que els veïns tenien que pagar 4 vegades més de lo que pagaven. 4 vegades més. Tots molts han dit, no, anem al contenedor intel·ligent, que simplement doble la tassa, no la quadriplique. Entonces, claro, però que realment el cost és que és bàrbaro, és que això realment jo no sé qui, com el govern d'Espanya ha pogut aprovar esta llei quan realment això pràcticament els veïns van tindre que pagar una tassa altíssima per este servei.
I per a que quede clar en este sentit, la Unió Europea ho recomana, Espanya ho aplica com a llei i per tant tots els alcaldes de totes les poblacions tenen que acceptar-lo. És aixina?
Sí, sí, és aixina. N'hi ha que acceptar la llei, és una llei i les lleis tens que acceptar.
I després cada alcalde decidís si, perquè tenen que ser dos quotes diferents, és a dir, una cosa és l'IBI i una altra cosa la taxa de basura. Hi ha ajuntaments que han decidit reduir l'IBI i hi ha ajuntaments que no han reduït l'IBI i han implantat la taxa de basura, perquè els ajuntaments que tenien la taxa de basura dins de l'IBI, claro, el municipi, o sigui, el ciutadà no sabia que hi havia una taxa fora, no? És el cas, per exemple, d'ací de Vila-real, que sempre m'he entès que estava la taxa de basura dins. És l'alcalde qui decidís?
Bueno, en este cas és pues la majoria de la corporació la que decidís. És això que portar-se a votació i un poc n'hi ha que votar-se per la majoria de cada municipi, però sí, cada poble té que decidir. Al final, qui tenia dins la tassa de basures dins de lo que és el IBI? Pues pràcticament les poblacions més grans.
Benicàssim, Castelló, Vila-real,
la Vall, jo que són les poblacions més grans, els xicotells, no? Els xicotells pues, tenen poquets ingressos de l'IBI i per tant ahí és on ve el mal, que una vega més el que més mal li se fa és als pobles menuts, perquè tenen ingressen poquet de l'IBI, però claro, ells sí que van a tindre que duplicar, triplicar o quadriplicar la tassa de residus. No? Entonces, al final, s'intenta fer moltes vegades, moltes polítiques, que no volem l'Espanya vaciada, que no volem despoblació, i claro, i ara agarrem i aprovem una llei que va perjudicar, sobretot, als pobles més xicotells, no? És que, al final, esta llei està molt mal feta i bueno, i això va tindre una gran repercussió, perquè al final, quan se toquen les butxaques dels veïns, pues la veritat que algú agarrarà, que també ho farà, que també agarrarà i dirà, pues bueno, jo estic vivint així en un poble menudet, la tassa me costa 180 euros i me vaig a Villarreal i la tassa me'n costa 70, 60, i a lo millor algú se plantejarà el tindre que canviar de municipi perquè se'n va a un altre municipi, que els impostos siguen molt més baixos que on estan vivint.
També, algo que la gent es pregunta, i molt, sobretot així en este municipi, a Vila-real, és el fet de per què ese impost que tinc que pagar a part no se planteja en el fer una reducció de l'IBI. És algo que li ho he preguntat fa un moment, i és algo que la gent no acaba d'entendre. Per què no es fa d'aquesta manera? És decisió...
Decisió de l'Ajuntament. L'Ajuntament, n'hi ha uns coeficients, i llavors l'Ajuntament pot augmentar aquest coeficient per recaudar més IBI i pot reduir per a cobrar l'IBI. Llavors, al final, és una decisió municipal. Si realment antes tenia inclòs dins d'aquest IBI el que era la recollida, pues ara realment pues sí, ho pot fer. Com vaig a cobrar la tassa, perquè he d'aprovar una ordenança i una tassa fiscal per així, pues bueno, pues ara els mateixos diners vaig a reduir els de l'IBI. Però això ja és una competència municipal i que té que decidir cada ajuntament.
O sigui que al final en cada ajuntament veuran també el ciutadà el tipus de política que apliquen.
Clar, i cada ajuntament cobraran una cosa. És que després tampoc hi ha un criteri que cada ajuntament vagi a cobrar el mateix per la tassa. A lo millor això serà, portarà molt tema de, sí, de conversació, perquè al final pues, tots tenim amics, famílies, tal, que te sentaràs a sopar, te sentaràs a dinar i ho dirà, pues jo en el meu poble pague de la tassa de residus tant, i l'altre dirà, pues jo pague més i l'altre jo pague menys, perquè cada ajuntament va ser un preu i va ser totalment diferent.
Tens algun dubte, Dani?
Jo li volia preguntar si esa, per exemple, algun veí se nega a pagar aquest impost, l'Ajuntament què pot fer?
No, pues sí, quan algú se nega a pagar qualsevol impost, en este cas, nosaltres de la Diputació, que tens el servei de recaudació, i els ajuntaments grans pues, que tenen el seu servei de recaudació, pues, al final el que se fa sempre, el procés seguís en l'embargo, en tal, i, bueno, i és que no pots escapar-te de pagar.
El reciclatge busca en el 2025 arribar al 55% i diu que hasta el 65% en 2035. Pues jo he sentit comentaris de tot tipus, eh? Jo he sentit, per exemple, abans la gent, perquè a més els nostres menuts estan molt conscienciats, eh? És a dir, la meva filla no pot veure tirar plàstic on no és el plàstic. Ja no, eh? Ella ja ha crescut d'aquesta manera. Gent que diu, bueno, pues si tinc que pagar-ho, ara vaig a tirar-ho tot junt. Jo ho he sentit, diputat?
Sí, no? Sí, ho he explicat jo antes, que pues, pot passar això. Intentarem, perquè el nostre treball és intentar que la gent recicle i ficar bonificacions per a que no ocorrisca. Però, claro, així tenim una prova de propet, no?, d'Alqueries. Pues Alqueries se va voler ficar en un sistema d'arreplegar porta a porta, no va agradar a la gent, i al final tenien tot el terme ple de bolses de basures, no? Pues la veritat que sí, pot passar, i sobretot en els pobles més menudell, no? Que sí, la gent s'enfada, la gent se cabreixa i llavors diga, pues ara no vaig a depositar la bolsa al contenedor, ara vaig a tirar-la a on crega cada un, i mos ocasiona més d'un problema en més d'un municipi.
És més, els municipis veïns patien aquesta situació perquè la gent que feia se n'anava al municipi del costat i amollava la bossa, és a dir, Borriana i Vila-real van incrementar el FEM una barbaritat. Això ha sigut, vamos, un fet que hem constatat tot el món. I, parlem d'educació, li pareix?
Sí, me pareix, vull.
Però per allò de que els xiquets mos tenen que donar una bona lliçó, en quant a los recicladors que són, jo crec que els tratar... Vam tratar també este tema de tindre un planeta sostenible que ells no venien rebotats. Jo crec que ens han rebotat a la gent més gran, així com jo, no? Que han dit, bueno, pues si m'han de cobrar...
Sí, perquè al final som els que paguem, els xiquets. Els xiquets, la veritat, que conforme dius, estaven d'un grandíssim treball.
Clar.
Nosaltres de Diputació també tenim educadors ambientals per a que ajuden en els pobles menudells, que se fan... Pues, fent campanyetes, se fan xarles, se fan al col·latge i també ajuden a les ajuntaments en el tema de cada vegada han implantat més el tema de que dir a la gent que recicle, no? Però, claro, els xiquets ho fan bé, conforme has dit. Ho fan,
claro.
Ho fan bé, molt bé, però, claro, els més majors, que al final són els que tenen que pagar i els que realment es afecta aquesta tassa, són els que realment, d'alguna manera, se poden molestar, se poden enfadar, se poden cabrejar, i són els que realment, però, bueno, pues, al final no faran lo que tenen que fer.
Anàvem ben encaminats, eh? Sí. Anàvem molt ben encaminats. Per exemple, estem en el mes de la sostenibilitat, diputat, és dir, i tenim tots una bona tasca per davant. Educació gratuïta i universal?
Bueno, això la veritat que ha sigut un acert, no?, per part de la Generalitat, no?, de que tots els xiquets pràcticament de 0 a 3 anys, no?, que tinguem aquesta ajuda, aquesta subvenció. Al final, la conciliació familiar és fonamental. Avui en dia, pues, que la majoria de lo que són de pares poden treballar els dos, i, bueno, i realment és una gran ajuda econòmica, però a la vegada també, pues, bueno, una ajuda gran de que els xiquets pues, puguen estar ben cuidats, no? Jo crec que això ha sigut un gran acert en aquest cas de la Generalitat, en el que, bueno, jo també com a pare, que també tinc xiquets, també tinc que dir que molt content de que realment puguen tindre este servici, no? I més gratuït en tota la comunitat.
Diputada, haurem de fer més força perquè tinguem més places, perquè mire, jo ara sé les de la meva quinta no, perquè nosaltres ja les tenim fadrines, ja les tenim d'institut, però les que van darrere diuen que quan se queden embarassades ja tenen que anar a buscar la plaça perquè si després no se queden sense.
Sí, pues, també s'està mirant, no?, l'augmentar el tema de places, però això ens passa més en les poblacions molt més grans, no? En les altres poblacions no se té aquest problema, no? Jo realment en el poble, la veritat, que menys encara, no? La veritat, per desgràcia, en naixi menys, cada vegada són menors, i en els pobles menudells no tenim aquesta problemàtica de places que podeu tindre les ciutats, que sí que esteu creixent encara més dels habitatges que sou, no? L'altre dia la meva companyera diputada alcaldessa Almassora me deia que Almassora està creixent en més de 1.000 habitatges per any, no? I, claro, en Villarreal pues, també li passa igual, és normal que el número de places, pues, bueno, tingueu que anar augmentant-les perquè a lo millor no en teniu suficients.
I busquem futur. Jo li dic a filem, no, la pregunta, busquem futur, un futur de la província. Jo, per exemple, avui les dades d'ocupació m'han deixat un poc pues, disgustaeta, perquè encara que estan en una bona, mire, perquè les tinc així, l'atur a Castelló es manté, el tancament del setembre respecte a fa un mes, pues, n'hi ha 4 persones més a l'atur. Què fa un any hem pujat, o sigui que tenim menys persones desocupades, sí que és cert, però jo no sé, igual és un complex que al final arrastre jo, no? De ens fan suficient cas des de la Generalitat. Castelló existeix?
Sí que existeix Castelló, no? I el president de la Generalitat està venint moltíssim a Castelló, està també, la veritat que ja hem vist, no? pues el tema de l'hospital que se va fer en Castelló, lo que se va fer en Borriana, lo que s'està fent de tota la província. Dir, la veritat que sí que compta, no? Castelló a nivell
de... Lluitem prou?
Sí, tenim una presidenta molt lluitadora, la nostra presidenta Marta Barrachina, que pelea tot a nivell de totes les administracions, reclama tot el que ens fa falta, i la veritat que nosaltres, la veritat que sí que veiem que tenim una líder ahí que realment pelea per la nostra província. Sí que és de veres que, claro, que tenim que tornar a lo d'abans. El problema és que no tenim gens d'ajuda de l'Estat. Al final ni tenim l'ajuda de l'Estat a la Diputació, ni tenen l'ajuda de l'Estat de la Generalitat, i això sí que mos merma d'alguna manera a que podríem tindre més inversió. Si anem més diners a la Generalitat, més diners ficaria la Generalitat en la província de Castelló, i si mos donen més diners a la Diputació, exactament igual. Però sí, jo tinc que dir que porto 18 anys d'alcalde, i jo crec que avui en dia la Generalitat de Castelló compta un to més de lo que contava abans.
Perquè a més som una província generadora, molt emprendedora i molt pagadora, diputat. És a dir, jo em sento sempre molt orgullosa de dir que sóc de la província de Castelló per la forma de ser que tenim. I per demanar ajuda mos ho pensem, tal volta per això no mos tenen tant en compte.
No, jo a veure, conec moltíssims alcaldes i igual que la nostra presidenta que ho acaba de dir, i tots som molt demanadors, perquè és el nostre treball demanar, i tots demanem per els nostres pobles i per la nostra província, no? I per tant no és per no demanar, sinó que és per les circumstàncies de que tenim, un govern en Espanya que no aprova pressupostos. Entonces, claro, si no aprova pressupostos, no venen inversions a la província, i estem limitats. És que portem ja des de 2023 d'esta manera, i al final totes les coses van pujant de preu. Diu que tot puja de preu i, sin embargo, no tenim més ingressos, no? Entonces, clar, al final la problemàtica la tenim en l'Estat, que té que aprovar els pressupostos, perquè si no, clar, pues, al final estem patint tots aquests recursos que realment ens pertenecen que no tenim.
Som competitius a l'hora d'atraure inversions, és a dir, nosaltres som d'aquells que eixim al terreny de joc i diem no, vine a la província de Castelló que allí trobaràs el que te fa falta, no?, als inversors.
Sí, mira, ahir mateixa jo vaig tindre la visita, en este cas, director general d'Indústria, allí en la Llosa, i parlem, no?, de lo que és la nostra província, no? Uh-huh. Tot el tema de la gran aposta que s'ha fet en la província de Castelló en el tema de polígonos industrials i totes les empreses que s'han ubicat majoritàriament empresa ceràmica i tots els llocs de treball que dona, no? Al final sí que és de veres que s'està treballant moltíssim per el tema cada vegada més d'ampliar el que són els polígonos industrials per a que vinguin més empreses a ubicar-se a la província de Castelló i que puguem oferir més treball, no?, a tota la gent de la província. Jo crec que s'està fent ahí també un grandíssim treball per part de tota la província, en què impulsat en este cas per la Generalitat, impulsat també per la Diputació, però tenim pràcticament la zona de Castelló moltíssima zona industrial i que dona molt de puesto de treball.
I tenim, clar, la província de Castelló sempre ha liderat, o sempre hem intentat liderar. Estem en aquest punt de liderar la província de Castelló com a per atraure tota aquesta inversió.
Sí, bueno, la veritat és que en tema de ceràmica jo crec que la província de Castelló, la veritat que sí que liderem, sí que tenim sectors com estem treballant de Diputació.
Tenim plans estratègics?
Que tenim de turisme. Nosaltres ara, un poc el plan que hem aprovat, el plan de futur província, pues realment m'han caminat en això, no? De veure pràcticament totes les necessitats de futur que tenim en la nostra província per a treballar en unes línies ja marcades en el plan. Al final, el millor que s'ha fet és això, fer un estudi que s'ha parlat en moltíssima gent de tota la província per a veure cada un on veu les deficiències. Al final, n'hi ha que veure les deficiències que puguen tindre la província, n'hi ha que veure les coses que sí que tenim ja bé i, per tant, treballar en aquesta línia, no? Jo crec que és un acert, no?, del plan, el plan futur que s'ha fet, perquè realment pues, bueno, me va marcar les línies que anem a tindre que seguir des de la província per a millorar pues, bueno, pues, la vida de tots els veïns de la província de Castelló.
I quan s'han plantejat el parlar, evidentment tu parles en el terreny per a poder desenvolupar aquest pla, i quan te parlen de les deficiències, són insalvables les deficiències que tenim nosaltres?
No són insalvables, no n'hi ha mai res. A vegades sí que te pots trobar en alguna deficiència que no és competència, en este cas, de lo que és la Diputació i depèn de l'Estat, és ahí on tenim el gran problema. Però lo de més, però bueno, jo crec que treballant conforme s'està planificant i treballant la Diputació i en ajuda, en este cas, que la tenim i que la necessitem de la Generalitat, pues totes aquestes coses poden millorar. Però clar, al final, és que és fundamental, és que al final tens que tindre també de la teva part totes les inversions i al teu costat a l'Estat per a que tot això realment se puga complir.
Materialitzar.
Si no, no és més difícil de materialitzar, com tu dius.
Bueno, m'agrada allò de que és més difícil de materialitzar, però no pareix impossible.
No,
és a
no,
dir,
jo,
de moment,
jo impossible mai...
anem a la part positiva.
Jo crec que impossible mai n'hi ha que dir que les coses puguen ser impossibles. Al final, les coses, pues, a base de treballar i de pelear i de demanar i de reclamar, pues, les coses se trauen i se aconseguissin. El que passa que ara, pues, és la situació que estem vivint, no? Al final tens un govern que la nostra presidenta de la Diputació posa a demanar reunions o reunir-se amb la ministra o tal. No li donen reunions, que realment, claro, si està demanant la nostra presidenta anar a Madrid a que la tinguin per a reivindicar qüestions de la nostra província i no la tenen, pues la veritat que, claro, això realment és una cosa que fa molt mal l'Estat, no? Després també tenim inclús l'altre dia mateixa, no? que presentem mocions en la Diputació de Castelló i després estem veient també que el PSOE de Castelló, claro, com volen apoyar al seu president, a Pedro Sánchez, pues no te voten a favor i ser mocions que són per a millorar la nostra província, no? Entonces, al final, clar, el problema el tenim en l'Estat, és que no n'hi ha avui en dia, sí, no? que tenim un Estat que no mira per ajudar res a Castelló, que no mos envia inversions, i bueno, i ahí és on tenim la gran deficiència que estem parlant, no? Que és ixa, la poca ajuda que tenim de l'Estat espanyol.
Vostè, quan parla d'emocions, bueno, tenen majoria, la moció i gent davant, el que li agradaria és que n'hi haguera una unió.
Sí, claro, jo crec que al final
a l'hora de demanar
coses se tenen que consensuar, la veritat, pues ahí estan les reunions que són que tenen els portaveus de cada partit polític, i bueno, quan són qüestions, no, que al final el que demanen són millores per a la província de Castelló, pues no, jo crec que ahí pràcticament això se tindria que votar per unanimitat, però bueno, ahí ja pues una qüestió del Partit Socialista, de que quan són demandes o d'alguna manera, en este cas a l'Estat espanyol, al president del govern, pues bueno, pues realment no te les voten a favor.
Vostès quan han posat, per exemple, a l'abast dels ajuntaments menuts, el que ha sigut este pla per al FEM, s'han trobat de tots els colors, imagine, no?
Sí, s'han trobat de tots els colors, i hem atès a tots per igual.
I han tingut
i estem
bon
ajudant,
feeling.
I estem ajudant a tots per igual. No, la veritat que totes les reunions, jo estic encantat amb tots els alcaldes de tota la província que m'he reunit, cada un del seu partit polític, però que la veritat que així estem anant tots a una. Ells també tenen un gran problema, encara que siguin alcaldes del PSOE, encara que siguin alcaldes de Compromís, alcaldes que són independents, la problemàtica és la mateixa, i claro, i tots agraeixen l'ajuda de la Diputació de Castelló en tot este tema.
Davant d'una dificultat com és ara, per exemple, jo crec que una de les més greus i són els pressuposts de l'Estat, que ens afecta a tots, que és on tindria...
És que el pressupost de l'Estat és que ens afecta moltíssim. És que al final dius, un ajuntament que està pràcticament tots els mesos pues que recibís l'aportació que dona l'Estat, claro, la té congelada. I clar, si simplement aquest ajuntament ha pujat el número d'habitants, pugui ser Villarreal, claro, la quantitat és molt més superior a la quantitat que recibís. Claro, al final, si tu tingueres aquests ingressos tots els mesos, perquè al final és una aportació mensual, pues en aquests ingressos pues te permetis fer pues més millores en el poble, donar millors servicis, i clar, i això pues molt limita, la veritat que molt limita, perquè tot puja, la llum ha pujat. Això ha sigut un gran increment de gasto pels ajuntaments, i sin embargo veiem que les aportacions no han pujat el que són les aportacions de l'Estat.
Per això, quan se parla dels pressupostos tant en un ajuntament, Diputació, Generalitat, a nivell nacional, en l'Estat, són tan importants, és a dir, els pressupostos són els que fan que les coses vagin al temps que toca. Jo a vegades he sentit, no, prorroguem el pressupost de l'any passat. A mi se m'ha donat un poc de... puc dir-lo així en plan jerga, no, de iuiu. me dona debilitat, perquè sé que tot se retrasa, és a dir, quan els pressupostos se retrasen el que hi ha, jo parlo d'un ajuntament, en cada regidoria designat, el que se té que fer en cada regidoria, és a dir, és un problema més greu de lo que la gent pensa. Jo no sé si se li vol llevar importància.
No, és un problema molt greu. Jo crec que la gent potser no coneix bé el funcionament de les administracions, des del tema d'Ajuntament, Diputacions i Generalitat, però és un problema molt greu que no aprova l'Estat el seu pressupost. Nosaltres sí que estem fent un esforç grandíssim, no? Perquè la nostra presidenta vol ajudar als municipis i, claro, i el Fondo de Cooperació s'ha doblat. És que el Fondo de Cooperació...
Bueno, al principi estava que no sabien ben bé, sí, dient bueno, que no anaven a aprovar-lo i tal, al final...
Però, claro, s'ha doblat el Fondo de Cooperació tant l'any passat com s'ha doblat enguany, i això és una... La veritat que són uns diners que ens han vengut molt bé a tots els ajuntaments. També el Plan Impulsa, que són el Plan Provincial que sempre se diga, també s'ha augmentat en més diners, i bueno, pues menos mal, no? Perquè el que molts alcaldes de pobles menudeix me diuen, diu, menos mal que sempre tenim allà la Diputació, en este cas, que mos ajuda, no? Perquè, clar, si no fos per la Diputació, la veritat que la problemàtica seria major, no? Ahí també, pues a vegades, quan algú se qüestiona el tema de les diputacions, bueno, pues és que les diputacions, jo sempre he sigut defensor, els pobles menudeix necessitem tindre de la mà a la Diputació de Castelló, perquè si no seria molt difícil, no, el poder administrar i poder funcionar en un poble.
Jo ja sé que li tocaria a un diputat autonòmic contestar-me, però jo li pregunto per si vostè pot contestar. Quan des d'un alcalde, des d'un ajuntament, per exemple, és una ciutat d'esta, diuen és que no rebem les ajudes de la Generalitat, encara no ens arriba i ens deu tants diners, quina solució hi ha?
Bueno, pues lo que fem tots, no? Reclamar. Quan alguna cosa no t'ajuda, pues lo que tenia que fer és anar a reclamar o bé al director general o, si pots, al conseller, i bueno, i pues reclamar que realment t'apleguen ixes ajudes. Això, ja t'he dit que ja són molts anys que porto d'alcalde i sí que és de veres que de vegades pues se retrasa a lo millor de que te puga plegar una ajuda, que a vegades pues ara ve motivat a lo millor perquè no apleguen els diners que tenen que aplegar en este cas de l'estat espanyol, però al final pues una qüestió de l'alcalde, de pelear i pelear perquè realment apleguen les més ajudes possibles, no? Cada un, així sí que com a alcaldes, cada un anem a demanar tot el que podem, i bueno, ja és una gestió pròpia de cada alcalde de poder pelear totes les ajudes que li puguen aplegar.
M'havien enviat preguntes, jo no sé si vostè podrà contestar-me, però clar, l'estan sentint i m'envien preguntes, jo li dic, en este cas, els contenidors que hi ha ací en Vila-real no són intel·ligents, aleshores haurien de canviar-los i això suposaria més diners per a tots?
Sí, la veritat que el canviar els contenidors a contenidors intel·ligents són més cars perquè al final van una targeta, quan tu vas t'arrimes al contenedor t'identifica, i sí, però al final van a tindre que canviar-ho. Així tenim que morir tots al sistema que ens marca la llei, a un sistema d'isles. En aquestes isles té que haver un contenedor, perquè la gent ho entenga, de cada color, que al final és pues, el contenedor gris, el contenedor groc, el contenedor blau, cada... I això té que estar tot i té que estar pràcticament tot identificat en la gent que després deposite el que són els residus perquè després l'Ajuntament pugui bonificar, que ara ve l'altre. Ara, tu ho implantes i una vegada ho implantes, després tens que bonificar. A veure com, si no identifiques els veïns que tiren, que reciclen o que tiren el cas de residus, no pots bonificar. Entonces, i se va ser el segon pas, més cars. Els contenedors són més cars. El que passa que sí que has de veure és que el sistema de recollida, que n'hi ha un sistema de recollida lateral o trasero, pues realment el sistema lateral és més econòmic i, bueno, i el que val el contenedor, pues d'alguna manera sempre se pot mirar per el tema de la replega, que en una persona sola és en el camió, perquè la gent ho entenga, pues en el sistema lateral se poden replegar els contenedors. I entonces baixes de personal i unes coses pues d'alguna manera poden equilibrar les altres.
És dir, que el que se ho estudia ben estudiat, cada un pot adaptar a lo seu.
Sí.
Perquè, clar, així s'han posat uns contenidors marrons, si després estan els intel·ligents, el gasto que s'ha fet en els marrons no servia per a res?
No, només se pot agarrar el contenedor i si contenedor marrón, pues ficar-li el sistema, en este cas, del lo que és el cierre o el cierre de lo que és el contenedor per identificar a la gent. La veritat que Bueno, així cada un, tinc que dir que cada ajuntament va elegint d'alguna manera, ¿vale? Al final, com nosaltres realment anem agrupant els pobles, cada poble també ha triat, o cada agrupació de pobles ha triat una manera de fer-la replegar, de dir, pues, l'Alt Palància, per dir, pues, l'Alt Palància vol que tots els contenedors tinguin tots el cierre automàtic, ¿vale? I que realment la targeta s'identifiqui tots. Però en la part d'esports, només en principi se'n tancarà uno, ¿vale? Que normalment nosaltres diem que tirem la basura, i després aniran poquet a poquet tancant-los tots. Vull dir que això va també un poc en el que cada u decidís, però tenim que complir el sistema on se pugui identificar els veïns que facin bé el tema de reciclatge i el tema de tirar residus, perquè és que després estem obligats per llei a bonificar. Vas a cobrar una tassa, sí, però després n'hi ha que buscar fórmules, maneres, com vulguis dir-li, per bonificar. Nosaltres en els dos consorcis que tenim, el consorci segur que tenim al nord i C3, nosaltres aquest sistema ja el tenim ficat d'anys. En l'ecoparque, els pobles, va un ecoparque mòbil, i aquest ecoparque mòbil, pues, els veïns van i porten pues, el que siga, diguem, pues, cristal, per dir alguna cosa. Porten cristal, se pesa el cristal, i ahí després tenen unes bonificacions hasta de 45 euros. Pues lo mateix se té que fer en el tema de la replega de la basura i tot el tema que tenim de residus. Després n'hi haurà que bonificar. Com? Estem estudiant també la forma de després fer les bonificacions, que des de la Diputació també ajudarem als ajuntaments. No, en Villarreal no sé si ja s'ho estan plantejant. Jo també, a lo millor al sentime, ho estan treballant o se ficaran a treballar-ho.
Bueno, jo li puc garantir que segur que m'ho estan sentint, perquè a més, gràcies a tu tenim molts oients. I la prova la tinguin, que m'estaven enviant
me referia,
missatges.
Me referia a l'Ajuntament.
Sí, no, però ja li garantiré que segur. Sí. Ja li garantiré que segur. Bueno, ens posem aquest objectiu, estaríem tot el... Perquè, clar, el tema de residus... Jo que m'estic tan preocupada per els pressupostos dels pressupost general que no estan aprovats, i, sin embargo, quantes més preguntes tinc són de residus. I estic molt preocupada per l'altre.
Se va parlar molt de residus. Jo porto molt de temps dient que se va parlar moltíssim. Des de principi que me va llegir la llei i el que tenim que implantar, i parlat en els tècnics de la Diputació de Castelló de lo que mos venia damunt, claro, és que no hem parat en dos anys d'anar fent reunions i anant explicant-nos, perquè... És difícil d'entendre. Al final és difícil d'entendre que te diguin a tu, jo enguany pague 40 euros per el tema que m'arrepleguen la basura i a l'any següent ne vaig a tindre que pagar 150.
Sí.
Molt difícil. O la gent de Villarreal, conforme dies, que no pagarà aquesta tassa de basura i que ara d'un any per un altre tinga que pagar-la. Claro, és molt difícil d'entendre. Però claro, al final és una cosa imposar. Al final mos ho imposa el govern d'Espanya i no tenim, i per tots els ajuntaments, és que no tenim escapatòria. Entonces, al final, la veritat que va ser, se va parlar moltíssim de tot aquest tema.
Pues, Dani, tens alguna pregunta?
Jo tinc un dubte, i és que l'Estat planifica una llei, ja està, ara mateix està en regla, i no vos ajuda, per exemple, si se tenen que comprar nous contenedors?
Res.
També ho té que pagar l'Ajuntament.
L'Estat, a dia d'avui, ajuda als ajuntaments, zero. L'Estat sí que... Bueno, la llei s'ha d'aprovar, aprova la llei, i clar, te diuen que en tres anys s'aplica, tens que aplicar la llei en els teus municipis, en este cas, i ajuda a ninguna. Al final, ja, és que te diuen, què te diu la llei? Que tu tens que cobrar els veïns el 100% que te coste el tema, tot el tema, no del tema només de la replega de la basura, sinó que el tema també de lo que paguem els ajuntaments al consorci, al consorci que estem. Tot això ho tens que sumar i el que te done ho tens que repartir als teus veïns. Si ara hem aprovat una tassa i la tassa és de 150 i després, per lo que siga, en el tema reciclatge del consorci, ens cobrarem més. A l'any següent tindries que modificar la tassa i, a més de 150, la puja que has tingut, aplicar-la també. Vull dir que el tema és que t'obliga la llei a cobrar el 100%.
I no. El que, si sobra, sí que s'haurà de fer aquest mecanisme de veure com se torna.
Claro.
Vale.
Claro, però això està el tema també de bonificacions. Al final l'objectiu que realment te diu la llei és un poquet que el que volen és aquest objectiu de dir com se torna en bonificacions. Com, i com fem les bonificacions? Ah? Pues cada alcalde que pensi la idea. O no te'n pot donar la solució. També,
clar.
També tenim que pensar cada alcalde a veure com vas a bonificar els teus veïns. No? Al final sí que has de veure que ara pues, en els nous sistemes nosaltres la veritat que hem anat sobretot havíem anat a Barcelona i allà en la part de Barcelona ja porten 10 o 15 anys avançats en tot este procés que estem i bueno, ja al final pues, ahí vam estar estudiant en els tècnics de la Diputació a veure sistemes millors que n'hi haven que al final pues, realment els millors canvis dels tècnics de la Diputació són estos dos sistemes que hem anat explicant als alcaldes i claro, perquè ahí sí que és de veres que t'identifica en estos contenedors intel·ligents tu realment, a part de que saps tota aquella persona que va a depositar la bolsa de basura o el plàstic o el cartó o el que siga, apartame hi ha un pesatge en el mateix contenedor que per això lo millor el contenedor és possible que puguen adaptar-lo o tinguin que canviar-los i també realment bueno, pues, també controles a l'empresa que fa la recollida les vegades que va a cuidar ixe contenedor. Clar, pues, tot això, ara realment gràcies a les tecnologies pues, és un avanç perquè tu pots tindre un contracte en l'empresa que te replega així els contenedors i un dia no passa i a lo millor pues, està en el contracte que té que passar per dir algo, s'ha dies a la setmana i ne passa sis i això que ho vigila, i això que ho controla i d'esta manera sí que serà tot controlat, no? Al final va ser una millora implantar també tot el tema de tecnologia que se vol fer, però bueno, després tenim que buscar la fórmula de a veure com bonifiquem.
I tot això ha sigut prou improvisat, és a dir, té que ser tot sobre la marxa.
Bueno, portem treballant ja 2 anys, sí, ha sigut un poc que t'ho has trobat ahir mosatros a la plegar a la Diputació de Castelló, i claro, jo hem tingut que explicar-ho i hem hagut de fer moltes reunions, però sí, la veritat que ha sigut només entrar en Diputació trobamos en això.
Diputat, jo per la meva part ho tinc tot clar, jo no sé el meu company.
Jo li volia fer una última pregunta. Ha dit que porta en el cargo d'alcalde des de l'any 2007, no sé si té la sensació de que anem a millor o a pitjor en mesures com este.
Home, en esta pitjor. Claro, en altres mesures a millor, però en esta anem arrere. Això no s'explica realment. Al final, jo crec que també se té que deixar cada municipi que tingui la seva autonomia i arreglar les necessitats que cada municipi tinga dels seus ingressos. Però realment pagar els gastos, un poc cada un tingui la seva autonomia de quines tasses o quins impostos vol ficar, no? I així és que t'obliguen. És que així ni t'han preguntat res a ningun alcalde. Així ni t'han preguntat res a ningun alcalde. Vos pareix bé, vos pareix mal. Això t'ho han imposat i ara buscar la vida, per dir-ho d'alguna manera, i ara buscar la vida en aplicar-ho en el teu municipi, no? Entonces, en això anem totalment darrere. I, bueno, i ojalà funcione bé i se milloren el que són els percentatges de reciclatge, perquè nosaltres així, tinc que dir que tant en el Consorci C1 i Consorci C3, de lo que són els consorcis de la Comunitat Valenciana, són els dos millors que funcionen de tota la comunitat. En el tema reciclatge, en el tema percentatges, vull dir que s'ha fet un grandíssim treball. Ara seria una llàstima que per aquesta imposició que ens han fet, que la gent s'enfadarà i que no continuarà fent ixe bon treball que està fent de reciclar, no? I que a més d'anar avant, anem arrere, no? Per tant, ja t'he dit que això no ho entenem ningú.
Sí, m'estaven enviant ahir que van estar treballant en una aliança de municipis de sostenibilitat, és dir, és que m'estan enviant tantes coses en este moment de gent, perquè clar, diem, anem arrere en quant a la, diguem, l'organigrama de com s'ha tingut que fer, però anem arrere en quant a fer un planeta més sostenible? És dir, en això aconseguirem fer un planeta més sostenible?
En principi, així no ho ha aprovat l'Estat. L'Estat se creu que imposant aquesta medida anem a fer un millor planeta sostenible. Ja se veurà. Jo no sóc adivino, no ho sé. Ja se veurà, però jo la gent, quan la tens que abreixar o està enfadada, ja sabem com reacciona, no? I jo penso que de principi va costar a muntó que la gent ho entenga i que la gent continuï fent les coses bé. Després, si aconseguim... Jo penso que després, que al final ens tocarà fer un grandíssim treball a tots els alcaldes, cada un, o alcaldes en els seus municipis, al final aconseguim buscar una bona bonificació que d'alguna manera incentive el que la gent pues, recicle i faci les coses bé, pues, aconseguirem tornar al puesto, per dir-ho d'una manera, no? Que tot torne a continuar en el bon treball que s'està fent en el tema de reciclatge. Però, bueno, ja dic que ahir anem a tindre que tindre un treball extra per a veure com podem salvar això.
Pues, diputat Ximo Llopis i alcalde de la Llosa, no mos oblidem, eh? Gràcies per haver vingut, espero que no siga l'última vegada que vinga.
Nada, un plaer, eh? De veritat que encantada que m'hagueu convidat i que puga contar-vos pues, bueno, totes aquestes coses que dia a dia, no? Que a vegades està l'àrea de residus, sempre és una àrea que no és tan bonica com altres àrees, però bueno, és una àrea que se treballa moltíssim per part de la Diputació i, bueno, i que estem ahí sempre al costat dels alcaldes per ajudar-los en tot.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. Dicen las revistas que ahora se lleva el marrón. Y en mi armario nunca hay prendas así. Me da igual, ya no pienso fingir. He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón. Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón. Bienvenidos al show de una vida en borrador, de mis noches de bajón, puede que haya descontrol. Bienvenidos al show, luces, cámara y acción, habrá fiestas y habrá amor, puede que alguna obsesión.
Fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia. Del 27 de septiembre al 12 de octubre, ven a Oropesa del Mar para revivir las tradiciones y disfrutar de las actuaciones musicales. Participa en el prego de Oropesa y la ofrenda a la patrona. Ven al Día de las Paellas, los Manolos, Industry Banker, Dani Romero y José de Rico. Además de encierros al estilo oropesino declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial y festejos taurinos en la Plaza de Toros y el Rabalet. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En Autoescuela Amorós jugamos a Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
Let's get ready to rumble.
Atención padres y madres, este septiembre el Club Esportiu Básquet Villarreal abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo, todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Básquet Villarreal, donde la ilusión siempre vota.
Ese paseito en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ara sí, arriba el moment de treure el màxim profit. Penses en climatitzar la teua llar? Sense cap dubte, Andrés Roca és la solució que necessites. Som experts en instal·lacions elèctriques, domòtica, xarxes i les últimes tecnologies. Perquè tant a casa com al teu negoci, treballem sempre a l'avantguarda per optimitzar recursos i reduir la factura de la llum. Andrés Roca, energia que connecta amb tu. Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana, el pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos, yo la miraba curiosa y atenta.
I calentet, calentet del forn, perquè la Generalitat ha iniciat la redistribució de la residència de persones amb discapacitat de Villarreal per a crear dos noves places d'emergència. Adrián Casabó, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Quina notícia.
Molt bona notícia, no? Jo crec que és un bon dia. La veritat que hi ha molt de treball darrere, hi ha molt de temps de reivindicacions d'una demanda que jo crec que és justa i que era necessària. I la veritat que espera estar contents, no? I sobretot a mi m'agradaria, no? Això d'on ve, perquè esta reivindicació de les famílies, de la residència de persones amb discapacitat intel·lectual no és nova, no és una petició ni una demanda que hagi sorgit ara, sinó que ve de molts anys, no? I així hem estat durant uns anys, concretament durant 8 anys de govern del Botànic, durant 8 anys de govern del Partit Socialista i Compromís, que esta petició ni tan sols se va atendre, no se va considerar que això era una prioritat per al govern de la Generalitat Valenciana i hem passat d'eixos anys en els que aquesta petició no s'atenia a un govern del Partit Popular que va atendre aquesta petició de les famílies, que se va comprometre amb elles a que això seria una realitat i que ara avui, per fi, pues, després de també dificultats, de traves administratives, pues, avui ja compta la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Serveis Socials que demà mateix comencen aquestes obres necessàries per a poder redistribuir l'espai i poder crear aquestes dues unitats de respir que van a ser molt importants per a conciliar la vida de les famílies d'aquests usuaris de la residència de discapacitats de Villarreal.
Vostè sabia això?
Pues m'has aventat avui mateixa, no? Jo sí que he estat en contacte durant tot aquest temps tant en representants de l'associació com evidentment en els responsables de la conselleria, tant en la consellera com en la secretària autonòmica com en el director general, insistint-los, no?, en la importància d'aquest tema, que era important per a la ciutat de Villarreal, que a més era un compromís adquirit personalment pel president de la Generalitat i que em constava que estaven treballant, però també és important recordar quina era la situació d'aquest centre, no? Aquest centre té el contracte caducat des de l'any 2021, y eso no podem oblidar, ¿no? Com la majoria dels centres de serveis socials en la Comunitat Valenciana, el govern del Botànic se va deixar tots els contrats caducats i sense renovar. Este en concret, el de la Residència de Discapacitats Intel·lectuals de Vila-real, caducat des de març de 2021. Ells van deixar el govern en juliol del 23. Per tant, ahir ja havia molta faena a fer, i a pesar de que encara està actualitzant-se aquest decret de tipologies, que en el que s'ha d'incloure també este servei que se prestarà ara, pues bueno, a pesar de que això encara no està acabat, sí que està ja este compromís de la Generalitat, van a fer ja aquestes obres, que són unes obres humils, no és una quantitat important, crec que parlem al voltant dels 50.000 euros, però que eren necessaris també aquesta redistribució dels espais i s'adequar els espais per a que aquest servei i aquestes dues unitats de respir se puguen prestar. No? I això, com te dius, és important perquè tots els que coneixem o tenim a casa pues, alguna persona dependent sabem com de complex és conciliar la vida familiar, laboral, en aquestes famílies i aquestes persones que tenen una dependència especial, pues, era important, no?, que quan se produïsca una urgència, una emergència, pues, aquestes famílies tinguin aquest respir. No? Al final, això, quan ja estigui en funcionament, pues, va poder permetre donar una resposta àgil i eficaç davant qualsevol situació d'emergència que aquests usuaris o les seues famílies puguen patir. No? I, per tant, jo crec que és un pas més. Demostra també la sensibilitat d'aquest govern en temes socials, en temes de conciliació, que crec que fa molta falta a qualsevol nivell. És important aplicar polítiques per a conciliar la vida familiar i laboral, però d'una manera especial quan estem parlant de persones vulnerables i, en aquest cas, de persones amb un alt grau de dependència. No? Per tant, jo crec que és un dia per a estar contents, per alegrar-nos d'aquest nou pas que se dona i per tant, al final, a pesar, no?, del que algú de manera contínua diu, pues així no n'hi ha bulos, no n'hi ha mentides, i el que ja és un compromís d'un govern que dia rere dia treballa per la ciutat de Vila-real, i així tenim avui una nova demostració. No? Jo crec que des de que algú s'encarrega contínuament de dir que el Partit Popular on governa no invertís en la ciutat de Vila-real, pues crec que a mesura que va augmentant i a mesura que més repetís això, cada setmana rebem notícies d'inversions que arriben, en este cas per part de la Generalitat Valenciana, a Vila-real, no? I li dic que no va ser l'última, van a vindre més. Entonces jo quasi que convidaria l'alcalde de la ciutat que continue dient que el Partit Popular no invertís en Vila-real, perquè cada vegada que ho diu coneixem noves inversions d'administracions governades pel Partit Popular, que al final és això per al que estem, no? Per a donar solucions a problemes que tenen els nostres veïns. Desgraciadament hi ha moltes coses pendents en la llista perquè els 8 anys de govern del Partit Socialista han sigut un lastre per a esta ciutat i el dèficit inversor a la nostra ciutat és molt, no? I per tant, clar que ens agradaria que foren més, fan falta moltes més, però a poc, amb treball, amb discreció, fent les coses ben fetes, desbloquejant, pues, al final, estos temes que pareixen molt senzills, pues, darrere n'hi ha molta burocràcia, n'hi ha molts flecos que arreglar administrativament per a que això pugui ser una realitat, i anem a seguir donant passos en aquest sentit, ajudant en tot allò que puguem per a prestar millors serveis als veïns i veïnes de Vila-real.
Vostè este matí s'ha vist en tota la corporació perquè han donat aquest reconeixement a la policia. Jo he vist com els he vist vindre de missa, després els he vist com així en esta casa han tingut aquest acte, han tingut temps de parlar.
La veritat és que no. Hem arribat, com tu dius, avui a la celebració del Dia de la Policia Nacional, hem compartit amb ells l'Eucaristia que celebren, també l'acte en el que reconeixen agents de la Policia Nacional la seva trajectòria, també altres institucions que col·laboren amb ells, pues reconeixen aquesta predisposició i aquesta col·laboració, hem compartit el dia amb ells, i també un dia, no?, pues per a estar en aquells que protegeixen la ciutat, que cuiden als ciutadans, que la seguretat és algo molt important i saps també que ens ocupa i ens preocupa. I mira, en l'acte que n'hi ha parlaments, i evidentment pues, ha parlat el cap de la Policia Nacional, ha parlat l'alcalde de la ciutat, i pel que parlàvem abans de les diferències d'uns governs i d'altres, no? Avui de nou, en aquest discurs, hem tornat a sentir que ara sí va a ser realitat ja la nova comissaria de la Policia Nacional. Jo crec que des que soc regidor, en tots els dies de la Policia Nacional, sent l'alcalde de la ciutat dir que ara sí va a ser realitat la nova comissaria de la Policia Nacional en la ciutat. Ojalà esta sí que siga veritat. Jo ho espero, de veritat, que tots els anys quan ho sent, tinc a veure si este any sí que és cert, no? Perquè fa molta falta els veïns i veïnes de Vila-real saben en quina situació es troben les actuals dependències de la Policia Nacional, ni en ubicació, ni en mitjos, ni en les condicions necessàries. Pues, qualsevol que gent diu que fer algun tràmit en la Policia Nacional, sabem quines són les característiques i en quina situació estan prestant aquest servei, i per tant és necessari que això se desbloqueje, no? I això són aquestes conseqüències també del que passa quan hi ha una institució, en este cas el govern d'Espanya, que de nou pareix que en 2026 este país tampoc va tindre pressupostos, no? I això que a vegades els veïns ens costa entendre què passa o quins problemes n'hi ha quan no s'aprova un pressupost, pues entre aquestes coses està això, no? Està que moltes de les inversions pendents a la província de Castelló i a la nostra ciutat, tenim ahí també pendent la connexió de l'AP7 en una entrada directa a Vila-real, pues tot això, si no hi ha pressupostos, no se poden incorporar noves inversions a aquests pressupostos, no? I per tant, tot apunta, ja han incomplit el pla que tenien per a aquesta tramitació prèvia, i per tant, tot apunta també que un any més, i ja van uns quants, pues, el govern d'Espanya no va presentar uns pressupostos al Congrés dels Diputats, no? I això, pues, crec que a banda d'una anomalia democràtica, que ho és, pues, és també preocupant, perquè moltes inversions importants per a la nostra terra, pues de nou van a quedar-se en el oblit amb el Partit Socialista al govern.
Mire, jo, mentre vostè estava comentant lo dels pressupostos que els hem comentat abans en el diputat de Residuos, estava mirant la pàgina de la Generalitat perquè ahir se va fer públic i a la foto està vostè. Jo li preguntava, però vostè ho sabia, això? Vostè està reunit amb la secretària autonòmica.
No sabia exactament el dia que això anava a passar, però jo, evidentment, com li havia comentat abans, m'he reunit, clar que sí, no en aquesta ocasió, sinó en moltes ocasions, en representants de la conselleria, perquè entenc que això és important, no? I crec que entre les meues funcions, com a portaveu de l'oposició, ja que el meu partit governa en altres institucions, pues és també reclamar, no? I aprofitar, pues, al final, evidentment, quan governa el teu partit, coneixes a la gent i tens més accés, a lo millor, a la gent, i crec que és el que haurien de fer també la resta de partits, no? Insistir, reunir-se, i no fa falta sempre reunir-se en la màxima autoritat de la conselleria. Com li dic, pues, en ocasions hi ha que parlar en els secretaris autonòmics, en els directors generals, que estan també al dia a dia sobre els temes, i insistir i fer força, no?, per a que aquestes inversions arribin. Jo espero, com no podria ser d'altra manera, que l'alcalde de la ciutat s'alegre d'esta nova inversió que va arribar a la nostra ciutat, s'arregle, que després de molts anys se desbloqueje este tema i se donen passos importants, perquè desgraciadament hem sentit durant molt de temps molts anuncis, moltes promeses, però el que fan falta també són realitats, no? Uh-huh. I tot i que a vegades costa més del que ens agradaria o més del que pensem que seria necessari, pues, com t'he dit, que l'administració també porta els seus tràmits, i a vegades, pues, les coses costen un poc més, encara que siguin coses senzilles com esta, i una inversió senzilla com és esta, no? Però que crec que quan estiga ja en marxa aquestes dues unitats de respir, pues, van a vindre molt, molt bé per a moltes famílies de Vila-real.
Uh-huh. Mire, jo li dia per això que dia vostè abans de l'alcalde, pues no, pues que seguís parlant, perquè hi ha molt més coses que eixiran i aniran eixint dia darrer dia, no? Imagine que vostè sabrà més coses com esta, perquè acaba de veure la foto on vostè estava en la secretària autonòmica, en Elena Albalat, i està publicat. I tampoc dubte de que el regidor de serveis socials s'hagi alegrat, Toni Marín, perquè estava patint,
sí,
i amuntó.
I me consta també que el regidor de serveis socials també ha tingut moltes, sí, reunions en representants de l'administració autonòmica, també en les famílies del centre, i al final és en el que hem de
lluitar en
aquest
sentit.
Tots, cada un des de la seva posició, el que està des del govern, des del govern, uh-huh, el que estem ara de moment en l'oposició, pues des de l'oposició, però al final crec que l'objectiu ha de ser el mateix per a tots, no?
Demanar
el que fa falta, el que mereixen els nostres veïns, i aconseguir pues que allò que s'inicia pues arribi a bon port i se puga portar a terme, no? Per això li dic que vamos, almenys pel que respecta a mi, jo vaig a seguir treballant tot el que puga, reunint-me amb qui faça falta per a que les coses que han d'arribar a Vila-real arriben, no? I això a lo millor algú no ho acaba d'entendre, perquè alguns quan no governen o governa el seu partit en altres llocs pues, intenten frenar aquestes coses i frenar que arriben inversions a la seva ciutat, jo crec que no té cap sentit. No? Al final, cada un, des de la nostra responsabilitat, hem de treballar per a que Vila-real tinga el que se mereix i per a que aquests problemes, que desgraciadament alguns d'ells ja fa temps que haurien d'estar solventats, però no és així, entonces hi ha que treballar per a que quan més pront de millor se vagi donant solucions a tots aquests problemes.
Per cert, vostè avui porta corbata verdeta en... per algo en concret?
Pues mira, si te dic la veritat, és la primera que he pillat i que tenia el nuc fet. Que això a vegades és un problema també i esta estava...
No, no, jo dic que com l'acte era de la... bueno, era l'acte
no,
que era...
No, era Policia Nacional, era Policia Nacional. Val, però val. No té res a veure. De veritat, he assegut, quan ha obert el carais, la primera que he pillat en el nuc fet ha sigut ixa, però és bonica, no?
No, li cau molt bé. A més, el color li favoreix, eh? És que estic tan contenta que hem tingut aquestes unitats de respir. Jo sé que tot el poble s'alegrarà, perquè jo he vist patir al regidor de serveis socials, de veritat l'he vist patir.
Igual que li dic unes coses, li dic altres i em costa que el regidor s'ha preocupat doncs, i s'ha ocupat també d'este tema, no?
Tema,
i al final, pues, evidentment, no? Aquelles persones que van a fer ús directe d'aquestes instal·lacions, pues, molt més contentes i aliviades, però també qualsevol veí de Vila-real, pues jo crec que empatitzem, no, en aquesta situació
i
ens alegrem que se donen els recursos necessaris per a aquelles persones que més ho necessiten, pues que puguen tindre l'atenció que mereix i més quan parlem d'un moment d'emergència o una situació inesperada, que és el que tratem en este tema.
Rafa, li demanaria al senyor Adrián Casabó que vinguera més voltes a contar-nos coses d'estes, que és el que necessitem, faig el favor. A nosaltres ens agraden aquestes notícies, eh?
Sí, confiem que puguem vindre a contar més bones notícies i més inversions per a Vila-real, que això sempre és una alegria.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular, moltes gràcies així de l'Ajuntament de Vila-real per haver estat així.
Moltes gràcies.
De verano te regalé un vivier, llamamos a un hotel. Lo que pasó después fue parecido a estar volando. Nunca lo imaginé sonando Marvin Gaye. Mi ropa se cayó en una ejecución perfecta. Me lo hiciste también. Me olvidé del cel y tuvimos que estirar lo que iba a ser solo una noche.
Rafa, hem tingut de tot, eh? Ai, perdó, Dani. Jo no sé per què, igual és perquè el que estava gravant fa un moment, Adrián Casabó, era Rafa i t'he confundit. El nom, no t'he confundit a tu. Dani, hem tingut de tot.
Sí.
Tu en què te quedes?
En l'entrevista final ha estat molt bé, la de Casabó. M'ha agradat.
Ens ha anunciat lo de les unitats de respir.
Una exclusiva important.
Sobretot per per un col·lectiu tan necessitat com i tanta... hem de ser solidaris en este col·lectiu. No ens podem deixar d'alegrar perquè vinguin aquest tipus de coses a la ciutat. Fins demà.
Fins demà.
Imaginé, sonando Marvin Gaye, tu ropa se cayó.